Així hem arribat a les 11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 11 i 5, encetam aquesta tercera hora de programa. Continua Bernat Nadal, els comandaments tècnics amb nosaltres i, com sempre, recuperam la notícia que mos crida tant l'atenció a les 9 i que aprofundim encara més ara a les 11. Vos volem comentar la passa històrica que ha fet el govern britànic en la lluita contra el consum de tabac.
Fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales. I mientras fumo mi vida...
El Parlament Britànic ha aprovat una llei que prohibirà fumar a totes les persones nascudes a partir del 1 de gener de 2009. A la pràctica això vol dir que aquesta generació no podrà comprar tabac mai durant la seva vida. La mesura forma part d'un pla a llarg termini per crear una generació sense fum, diuen des del govern britànic, i reduir-ne dràsticament els problemes de salut associats al tabaquisme.
El sistema és progressiu, us hem de comptar. L'edat legal per comprar tabac anirà augmentant cada any, de manera que els joves actuals quedaran permanentment fora del mercat. La llei també inclou restriccions més dures sobre els cigarrets electrònics amb límits de sabó, amb límits en sabors, publicitat i ús en espais com, per exemple, cotxes amb menors, parcs o entorns escolars. Tot i això, es permetrà continuar vapejant en espais oberts com terrasses.
El projecte, impulsat inicialment pel govern conservador i culminat per l'executiu laborista, només està pendent de l'aprovació formal del rei per entrar en vigor. Si es desplega, com està previst, podria començar a aplicar-se a partir de 2027. El govern britànic assegura que la mesura salvarà vides i reduirà la pressió sobre el sistema sanitari. Una iniciativa pionera que podria marcar el camí per altres països. No sé com ho valorau, sé com ho valorau, perquè ja m'ho heu comentat a primera hora, però no sé si de les 9 a les 11 heu tingut temps de canviar d'opinió o no.
No hem canviat d'opinió, el manco jo no. Jo ja vos he dit que prohibir no mos agrada com a concepte, a ningú li sol agradar, perquè comporta, sol comportar, o mos pensam que comporta una privació fins i tot de drets, però està clar que davant d'un problema que s'estén com una taca d'oli com aquest, que no només és un problema per la nostra salut a nivell particular, sinó també pel sistema de salut que ara tu comentaves, i de... Pens que s'ha de fer qualque cosa al respecte. Igual que també jo parava d'exemple, estem en sos mòbils, no?, en sos menors d'edat. Fins ara hi ha hagut barra lliure i ja veiem els efectes en sa salut mental, amb els infants i els adolescents, i per tant s'ha de fer qualque cosa. Després mos queixam de que no fan res les administracions als governs, i de s'ha de ser valent, i en aquest cas crec que han estat valents. I també penso d'una altra banda que és una mica un fracàs de la societat, no? Perquè, en el final, prohibir, perquè no hem estat capaços de fer creure o de fer pedagogia envers aquesta qüestió, penso que... Bé.
Estic en part d'acord amb tu, com sempre. Penso que, de vegades, quan la pedagogia falla, arriba un moment en què ha d'haver espers de la llei, en aquest sentit, mà de metge o prohibició. Això passa en segon quin tipus de conductes. Hi ha gent que beuria alcohol tot el dia, per esquerra i per tot, i s'ha de mesurar o s'ha de controlar de qualque manera. En el tema d'estabar, que abans en parlàvem, jo que vaig ser jove en els 80, bé, jove en els 90, en els 80 era un nin, però com a nin, també jo vaig anar molt de pits a bars on hi havia gent que fumava les totes, hi hagués nins, hi hagués embarassades, hi hagués qui hi hagués. Si també la gent que fumava a un moment determinat hagués tingut consciència i hagués dit, escolta, pot ser, no convé fumar en espais tancats, poden anar a fumar a la porta del bar, del restaurant, etc. No descartis que potser la prohibició de fumar en espais tancats no s'hagués perllongat molt més. Va arribar un moment que la situació era insostenible, l'evidència científica deia que el tabaquisme era ja un problema de salut nacional i que s'havia de fer qualque cosa. El Regne Unit ha anat una passa més enllà, ho dèiem abans mig en broma, nosaltres som molt desesperits del 68, interdir, prohibir, a nosaltres no mos agrada la prohibició per se, però hi ha vegades que has de prendre decisions de qualque manera per posar fil a l'agulla i començar a un punt determinat. Que en aquesta generació de joves aquesta prohibició farà que demanin a companys més grans que comprin tabac, a lo millor li desperta aquest desig irrefrenable perquè l'adolescència es rebel i li agrada rebel·lar-se, allò que de Freud, no? De matar el pare. És a dir, tu has de ser tot lo contrari que t'ensenyen a casa. Doncs podrà passar, però el manco hi haurà un cert control i se podrà acabar amb aquesta pràctica que ja s'hauria d'acabar fa temps. Perquè una cosa és fumar de manera creativa i l'altra és que quan comences amb un xiguerret hi ha gent que n'acaba fumant dos paquets diaris i, clar, això és destrossat els pulmons.
I qui sap si és una mesura que ara té tantes crítiques, no?, i que també mos genera molts de dubtes, com per exemple aquesta, no?
I que tot mos fa por, Marta.
Exactament. I després surten endavant i no passa res, com el que posava Xisco abans l'exemple, no?, de quan els espais dels restaurants i bars no permetien fumar. No han hagut de tancar i qui sap si després, quan surtin les estadístiques de càncer de pulmó dels futurs anys i se vegi una davallada molt considerable, no només en els fumadors, sinó en les persones que estan al voltant, diguin, mira, idò, aquesta mesura que era tan controvertida va anar bé.
I també t'ha dit que alguns restaurants podrien aplicar lo dels extractors de fums, també. Perquè ara no fas lo de tabac, però hi ha vegades que arriba a casa teva, que per aquí ara està cuinant paella, tu directament damunt el fogó. I tampoc era això, però bé. Ja són altres històries.
Ahir mateix li deia a en Xisco a Nadal una frase que crec que molt bé per dir-la ara, i és que la por per la vista ja no és res. A vegades mos fan molta de por coses que desconeixem, però després quan passen no és per tant. Per tant, per ventura no serà per tant, i la gent quan vegi que és una normativa o una llei que és en pro de la salut de la gent, jo ho dirà per ventura que està bé.
La gent no sap la sort que tenim de poder fer feina en Namaro Zambrano. La filòsofa del segle XXI, aquí, a IB3, ràdio i televisió.
Apunta-te-la per un dia, quan te falti una frase del
exacte,
dia, se pom.
Exacte, per la vista no és res.
No és res.
Punt, frase del dia.
No, no, i és una frase a més problema, molt de padrina.
Un problema verbalitzat sí. Se fa més petit, és una mica és el mateix concepte.
I no són tòpics, sinó que són coses de...
Bé, depèn.
De bon de veres.
Si no és un deute amb Hisenda.
No,
vas verbalitzant-te tot el dia.
Ai, que tinc un problema amb Hisenda, el deute... Quan s'elefant d'aquell conte de Monterroso és allà,
tens
quan despertes.
Tens tota raó. Com en tot, a sa vida, gestió... matisos.
Sí, sí. Matisos. Els matisos són importants. Els matisos ho són tot.
Sí, sí.
Ara ho veurem
Vinga.
En els comentaris de revistes d'avui, la importància dels matisos.
Segur que van plenes de matisos. Repassa sempre les revistes del Cot, que avui és dimecres.
Com sempre, i per no perdre el costum, començarem fent un repàs a la revista Hola, que duu la separació de Paz Vega i Norson Salazar en portada com a pla principal. Han aconseguit unes fotos, que també t'ha dit que a ningú li agrada que els aconsegueixin, que és una Paz Vega sortint de casa seva enfonsada, i segons diu la revista, en su momento más difícil, hundida y entre lágrimas. Sus impactantes imágenes tras la separación de Norson Salazar. Recordem que aquest matrimoni era dels més longeus i també com a dels més ben avinguts de tot aquest sistema espanyol, perquè duien 25 anys plegats.
No? Exactament.
Sí.
Ja. Quants ets d'anys?
25 anys.
Sí. Ja sona.
I tres fills en comú, que també és una família extensa, en el cas de Paz Vega. Doncs s'han separat, sembla que arrosseguen des de fa temps problemes econòmics amb Hisenda, que s'han anat que han anat llastant allò que seria, han estat un llast per aquesta relació, i segons s'insinua, Paz Vega s'hauria decebut de la gestió econòmica que ha fet el seu home.
Perdó, és que ara m'ha vingut al cap les frases populars, contigo pan y cebolla. Recordeu, no?, que quan van les coses malament,
sí. Sí, però,
els matrimonis a vegades...
Pel que diu en Xisco, aquesta decepció és perquè en aquest cas Norson Salazar, és el que gestionava tant la representació de la Paz com els negocis. I per ventura no hauria fet una bona gestió.
Està vist que no.
I ara ella supos que també aquesta decepció ve d'això, no?
La llebre de rumor va començar a circular per lo que era Madrid quan ella va canviar de representant. Clar, si ella se demanava com era que si esteu homo eres teu representant, havies canviat precisament de persona que t'adú lo que seria la teva carrera artística. Sembla ser que ella ha descobert que ara hi podria haver un forat de prop d'un milió d'euros amb els que no comptava i que això hauria estat detonant per aquesta separació. Una separació que ha estat de mutu acord i que, segons expliquen, pels nins no hi haurà trull ni hi haurà declaracions incendiàries, sinó que s'intentarà dur de la manera més discreta possible en aquest sentit.
És curiós, que en aquest cas no hi hagi una tercera persona entre ells, sinó que hi hagi problemes econòmics amb Hisenda, que és per ventura allò que haurà detonat el botó vermell i ha fet que tot...
Jo de terceres persones no ho descartaria. Tot i que n'ha transcendit i... escolta...
Mai se sap.
Malauradament, ara tant Paz Vega com Norson Salazar, que fins ara havien aconseguit ella forjar-se una carrera com a actriu, com a mite, en certa manera, després de pel·lícules com Lucía el Sexo, que va arribar en el seu zenit interpretatiu i també de fama, havia aconseguit també fer-se una carrera com a directora. És a dir, ella havia aconseguit evitar tot el que seria aquest món, però aquesta setmana, malauradament, per mort d'aquestes fotografies, és portada de lectures. I a portada de lectures també, en finestra petita, per aquells que sigueu nostàlgics, hi ha Lídia Bosch, sa que va ser, recorda'm un temps, hostesa de Sun 2-3, i també protagonista d'altres sèries com Motivos Personales
o Medio de
Família, sempre en el record, fa un posat en sa seva filla Andrea, i parlen de cosones de mare i filla. No? Ara m'ho parlarà lectures, companys, seria sa portada anterior, lectures a una finestra petita, lateral, és on surt Lídia Bosch en sa seva filla Andrea. Però no passa res, perquè, total, hem de passar... no passam a lectures ara, passam a 10 minuts, si no pot ser greu, perquè...
En aquesta revista, a 10 minuts, hi surt com a protagonista en Pilar Rubio, en portada, que Xisco diu coses bastant interessants, no?
Així és. I per què les diu? Doncs perquè ella té una línia de roba de bany... Selmark, perquè també és dissenyadora, ella és una dona polifacètica, no només és presentadora, fa reptes...
És un pot influencer... la nostra Victoria Beckham.
Per exemple, molt trexixanta és ella, i ha fet una entrevista en aquest cas de 10 minuts parlant de seu amo, d'en Sergio Ramos, i ha dit, Pilar Rubio, dos punts, la citam a ella, siento una atracción brutal por mi marido. No lo puedo controlar. I a mi això me fa sospita.
Ja t'entenc, sí.
Perquè
quan
tu estàs
cosa,
tan bé, no necessites fer tanta propaganda. Bàsicament, perquè si és aquest focar d'onces que dones a entendre durant tota l'entrevista que te té contentíssima i que gairebé sou acròbates de Cirque du Soleil, tu no ho promociones. Perquè passes pena que qualcú t'ho pugui prendre.
Sí, totalment d'acord.
Fixa't.
Verbalitzar diu
per
molt,
mi,
vosaltres
sou dues
passant.
Mestres. Per què mai parlau de les vostres parelles? Perquè no voleu...
Que no vos voleu, ho prenguin.
No, és que no voleu que la gent sàpiga que és brillant que teniu a casa. És de primer de joies. Quan tu tens una bona joia a casa, no la promociones. En canvi, i perdoneu-me el barbarisme, que hi deu a Cana Pilar Rubio? Una alhaja. I per això ella aprofita... per fer aquesta...
Però de veres ho penses?
Diu això d'ell en termes... Vull dir que en aquest sentit podem pensar que se refereix a temes com a més
consubicents,
però després diu que és que tot ho fa bé, o sigui, més enllà de la part horitzontal...
Fins i tot cantar.
Tot li fa bé, aquesta.
Recorden que ell va dir que tenia clar que guanyaria un Grammy. En Sergio Ramos. També és una parella que...
Amb una bona autoestima, tots dos.
Però és una parella que se'ls aboca, que estan molt contents d'haver-se conegut l'una a l'altra. Jo crec que se mereixen. És a dir, trobes de vegades allò que te mereixes. Ella diu que li costa molt clar, ha fet un reportatge en banyador i diu cada vez me cuesta más estar así, jo t'entenc, jo mai he estat, mira si costa. I llavors també ha parlat del seu paper com a mare i li sap greu no poder dedicar més temps en els seus fills, que tenen com un equip de futbol.
Quan jo me poso els cascos és per un motiu, i és perquè vull comprovar si és vera que canta tan bé com Pilar...
Idò, vinga, anem a escoltar-la.
Vinga, anem a escoltar Cibeles, d'en Sergio Ramos. Molt d'autotune, eh?
Mira, no és en Maluma, també t'ho dic. Ni és en...
No és en Maluma de res.
Bum.
Home, sí que és vera que te pot animar una ballada, un dia que diguis, vinga.
Sí.
Sí, però d'aquí a guanyar un Grammy...
Tot i que també
Déu,
hi ha una cosa que no m'agrada, i ho dic ja perquè va comentar sense vista, aquesta cosa que tenen aquestes dones influencers, que ells no ho fan tant, perquè total, com que és patriarcat, també funciona amb aquests sentits, l'obsessió que tenen per dir que no tenen prou temps per dedicar els fills. I quan tens el llum pagat i no tens problemes per pagar el lloguer ni per pagar la casa, perquè tens un parell de cases on pot anar, a mi em sembla una mica frívol aquesta història de no poder dedicar més temps als nins. Els hi podries dedicar més temps si volguessis. Senzillament és que tens altres prioritats i no passa res. Qui també m'ha agradat molt ha estat Lara Álvarez, su confesión más íntima, també és a la revista Guia de Minutos, que diu no m'importa no encontrar un hombre, porque hay que saber estar sola. Digues que sí, Lara, que també t'ho dic, a mi això també me resta molta il·lusió, perquè si Lara Álvarez ha d'aprendre a estar tota sola, que no aprendrà la resta de l'univers, estima pures, no?
Bé, no ho sé. No ho sé, per ventura no només és passaport física que no té... No sé. És que no sé a què te refereixes, perdona.
No, que ella després d'haver-se separat de la seva parella, d'en Perico Durán, ara està passant una etapa de solitud i diu que no necessita un home, que està molt bé tota sola i que no han de viure com obsessionats amb aquest sentit
en tenir parella. És que per ventura ara fa coses que no fa o que no se poden fer tant estant en parella. Viatjar més amb amics, amb amigues, sortir més... No sé,
per ventura... De totes sempre mos donen tot tipus d'explicacions. No? Que a vegades dius, val, és obvi, no m'importa estar sola, no, ja, no sabem que no... Sortiràs a córrer cuita a cercar
clar, però
una alternativa.
No és el mateix estar tota sola en so cosa de Lara Álvarez.
I per què
que
no?
Que surts en el carrer i estic seguríssim. I això no és cosificar, això és una realitat. Aquesta nina té beauty privilege, que se diu ara entre els moderns. Has fet de ser guapo, te dona un privilegi, és que has fet de ser lleig, no te dona.
No significa que lliguin més, eh? Jo he escoltat... No, és vera.
Marta Garau, m'encanta aquesta pantalla tripartita que m'ho s'han armat ara.
Hi ha un punt ja de ganes de revelar-nos, no?, contra aquest beauty privilege. Com tu dius, és veritat, és una realitat,
però...
O per
ventura, simplement és que la gent també, vull dir, en el final, pot atreure més una persona que no és tan preciosa i esvelta i... T'atreu més una persona que, no sé...
Que és atractiva.
Bé, no ho sé.
És que, estimada, jo no sé quin món viviu.
No, ara no vol dir que
sembla més enigmàtic o més eròtic un atractiu que un guapo, si haguessis de triar i posar en una balança.
Jo és que només tenc ulls per el meu ropit, per tant no me sent capaç de jutjar, però ja que veig que vols trot sí.
Però escolta'm, qui està a règim mira el pastel. Això també és una de les frases que pots parar a les 9 si vols.
Avui com anem?
Bueno,
si no te sap greu diré pastís, però la posaré...
Pastel.
Ai, pastís, perdona.
La posaré a les 9, però tot i així... A força de mirar per a dos, acabes entrant en el forn.
També és vera.
Per tant, tu mira tots els pastissos que vulguis, però de vegades t'agafa un cap vespre que dius avui necessit sucre.
I de sobte passen coses.
I
entres a la tenda.
Sí.
Entres a la tenda directament.
I entres allà de dins i t'acabes menjant un cardinal de lloseta sencer.
Per on anem, que dèiem? Estàvem amb Lara Álvarez.
Que no li sap greu estar tota sola i té de dir que en la seva situació de dona independent, guapa, amb euros, casa pròpia, etcètera, així s'està molt bé tota sola, que jo també ho entes. Ja està, més coses.
Més portades, revista Semana, amb la família Real com a protagonista.
Un pop patató,
sí? La
portada de Semana aquesta setmana. Ho dic perquè quan no sabem de què parlar, parlant de la família Real, expliquen què ha passat.
Que sempre
expliquen què ha passat aquests dies que no haguem parlat fa mesos, que la reina Letícia i el príncep i el rei Felip no fan molt per quedar en sa família
no
política de la reina Letícia, doncs no, que no queden en ses germanes, en ses infantes Helena i Cristina, tampoc, tot i que han de dir que el rei ja va veure aquest Pasco quan varen venir aquí a Mallorca.
I no només això, supos que també ve tot això arrel de que el rei emèrit ha fet una entrevista a França...
Va recollir un premi.
Va recollir un premi, ses filles el varen acompanyar. I supos que aquesta imatge ara fa estona que no la veiem. És que me dóna la sensació a mi de que la Cristina torna a anar... actes...
En son pare sempre hi ha estat, bàsicament perquè un pic que el rei Felip va decidir que sa família reial seria estricto sensu nucli dur, ells, ses dues infantes i la reina emèrita, qui s'encarregarien d'esta representació més o manco institucional, doncs la resta de sa família bandejada, podríem dir de qualque manera, també s'han encarregat de deixar-se fer fotos o de fer-se fotos ells mateixos. Però a veure, setmana molt malament. No s'ha de vendre fum perquè seguien compra sa revista, i a mi això m'empipa una mica. I tancam, darrera vista d'avui, en aquest repàs a ses portades, s'ha de vista Lectures, en sa cantant Aitana, de Protagonista.
No le importa estar con una superestrella.
Come on, everybody! Bé, Aitana, dissimulant-les totes, ha sortit
perdona,
de sopa.
Perdona, has, com a perfeccionat, una estratègia de ballar assegut, que a més és superdifícil.
Perdona, ballar cadira.
Ballar assegut, però tens riu, un ball riu, de cadira
riu tant tu
boníssim.
De sa gent que fa barre o sa gent que s'apunta a ritmos latinos. M'agradaria veure-vos a un estudi de ràdio televisat, com feim aquí cada dia, ballant en aquesta cadireta. Clar, veniu, i n'aprendreu. Però bé, Aitana, que ha anat a sopar amb en Plets, o sorpresa, perquè hi havia rumors de crisi, i ella ha dit, estoy más feliz que nunca, i li va fer unes declaracions que me van agradar molt, que diu, yo he estado enganchada a estar enamorada, y me he dado cuenta de que era otro tipo de enamoramiento, de adolescente. Sebastián Yatra va per tu. Cuando conocí a Dani, o si no, també en els que va conèixer Operación Triunfo, que no mia. És que ara mos... Cepeda, ara mos sortia Tudela. Jo ja volia anar al viatge.
Molt des de control, que és molta, que no perden calada.
No, perquè tothom sap que en Bernat Nadal i en aquest Jaume no se varen perdre cap actuació d'aquell OT. I diu, cuando conocí a Dani, en Plets, nos elegimos porque nos hacemos bien. Y ya no es porque no quiera estar sola. No con Lara Álvarez. Estoy enamorada. Bien, per primera vegada. Idò, enhorabona, Aitana. Jo no t'ho puc dir respost.
I de la cosa va d'amor, aquesta setmana, amb parelles que se separen, algunes després de molts anys, altres que saben...
Vols, us voleu aportar qualque dada personal en aquest repàs de revistes, com a celebrities que sou?
No, jo crec que ja confessam massa coses de la nostra vida quotidiana en directe, clar, i crec que és suficient per el dia d'avui.
El dia que passem una portada de sola o de setmana,
a mi, perdona,
minutos...
a mi m'encantaria, última hora, Diari de Mallorca, Mallorca Diario, qui fos, que vos dediqui sa portada, seria una fantasia.
Aquest és el repàs de les revistes del Coc, que venen així potents aquesta setmana. Són les 11:26, uns consells tornen tot d'una.
El dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio és informació. Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
Dissabte, a partir de les 12, viu amb Esports 3 en joc el futbol de primera divisió des de l'estadi Mendizorroza, a l'abast Reial Mallorca. deixen acabar la primera federació amb el Villarreal B u d'Eivissa.
Dejarse de ego, de tonteria, i hay que competir. El futbol va de competir i no va d'altra cosa.
I el millor futbol sala des del Palau d'Esport de Sant Moix, Palma Futsal o Parrulo. Tot a IB3 Ràdio i el YouTube d'Esports i B3.
El dia amb Marta Grau i B3 Ràdio.
Són les 11 i 29 minuts. Reprenem en crònica de successos, una notícia en la qual hem anat fet seguiment pràcticament durant tot el programa. Ens referim a l'explosió ocorreguda ahir a Eivissa. Recordem que 7 persones han resultat ferides en aquesta deflagració. 2 dones han estat crítiques a la UCI de l'Hospital de Can Mises, una d'elles traslladada a l'Hospital Santa Fe, l'unitat de cremats. Algunes de les víctimes van haver de ser rescatades en una tasca que va ser molt complexa per als serveis d'emergència. Ara tot d'una compartirem algunes d'aquestes imatges. Recordem, aquest fet va tenir lloc en un bloc de pisos del carrer de Sant Vicenç de Sacala, a la barriada de Can Cantó, just a Hora Baixa, a les 5:15. És un edifici de pisos protegits que es va construir l'any 2007 i on en aquell moment es feien obres de remodelació. Tenim constància que just estaven canviant unes cuines de gas per unes cuines de vitroceràmica, però de moment se desconeix si aquesta ha pogut ser la causa. Aquest moment que veus, que descrivim pels oients, és l'instant en el que els bombers rescataven una de les persones ferides que es trobava a l'interior de l'edifici. Ja mos han confirmat alguns testimonis perquè han pogut parlar en primera hora amb el director del diari d'Eivissa Informa Mantera, Juanan Torres, que explicava que aquesta explosió va ser tan potent que se va sentir a diferents punts de l'illa. També sabem que respecte a l'estat dels ferits, a l'evolució dels ferits, com vos explicava, aquesta jove de 21 anys ferida, una de les dues greus, ha estat traslladada a l'unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València. I respecte a la resta de ferits, segons informava l'àrea de salut de l'illa, continuen en observació en urgències de Can Mises, en aquest cas l'home de 23 anys, també ferit, però roman estable dins la gravetat. Segueix a la UCI l'altra dona de 45 anys i el quart ferit, que és un jove de 21 anys i nacionalitat espanyola, roman ingressat a l'UCI de la policlínica la Nostra Senyora del Rosari d'Eivissa. El director general de l'IBAVI està reunit en aquest moment amb els veïnats afectats per l'explosió de gas al bloc de pisos, també el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, per poder intentar aprofundir en aquesta situació. I nosaltres estem pendents tot d'una de poder connectar amb José Antonio López, que és cap de bombers d'Eivissa, sobretot per demanar-li si se sap res al respecte sobre les possibles causes i sobretot què va suposar aquestes tasques tan, tan complexes a l'hora de poder rescatar a les persones que hi havia a l'edifici. Me confirmen que no poden parlar ara mateix amb José Antonio, però tot d'una que puguem reprendre amb aquesta connexió. Mentrestant, esperam el cap de bombers abordar amb altres qüestions que també marquen aquesta actualitat, aquesta part de magazín del nostre programa. Avui ens visita la nostra comare, Ana Isabel García, que ens proposa parlar de la donació de sang del cordó umbilical.
És un gest senzill i aquesta sang que es recull just després del naixement es rica en cèl·lules mare capaces de tractar malalties greus com leucèmies o altres trastorns de sang. Però, com tot en la vida, té matisos. A Espanya, el sistema de donació està coordinat per la xarxa pública de bancs, com el Banc de Sang i Teixits, i forma part d'un model solidari i altruista.
A les Balears, el programa de donació de sang de cordó umbilical funciona des de l'any 2004 en col·laboració amb el Banc de Barcelona dins del conegut programa Concòrdia. Hospitals com Sant Espases, Sant Llàtzer o Can Mises participen en la recollida d'aquestes unitats que després són processades i conservades per poder ser utilitzades en transplantaments.
Avui volem poder conèixer com funciona aquest procés i sobretot també aprofundir en aquests matisos als que se referia en Xisco. Ana Isabel, bon dia.
Bon dia.
què és exactament? La donació de sang del cordó umbilical, perquè clar, hem parlat o hem sentit donació de cordó, donació de cèl·lules, va, la donació de sang, què és exactament?
La donació de sang de cordó umbilical se tracta de recollir sang que queda en el cordó umbilical després d'espart per utilitzar-la com a tractament o inclús a cura d'algunes malalties, perquè és rica en cèl·lules mare, cèl·lules pluripotents que són capaces de regenerar teixits o de curar malalties que tenen que veure amb la medula òssia. Per tant, el seu ús és molt semblant al que se fa a les donacions de medula òssia, de fet, no? Per tant, és una... És una donació que al final ajuda en aquests tractaments d'aquestes malalties, no? Sí que és veritat que es matís, com dèiem abans, no? L'important és que hem de saber que aquesta donació implica haver de tenir el cordó umbilical abans de que se col·lapsi, no? Abans de que deixi de bategar o abans de que deixi d'haver-hi sang, no? I aquesta sang que hi ha dins el cordó umbilical, si no féssim res, si no tocàssim res, no? Com abans de que s'assistissin pas a l'hospital, per exemple, aquesta sang torna en el bebè, no? Si no fem res. Per tant, de decidir donar la sang del cordó umbilical vol dir no és un prejudici, però sí que és vera que et deixen de donar aquest benefici, no? És a dir, no és una cosa que faci mal directament, ni molt manco, no és una cosa que li faci un perjudici en el bebè, però decidir donar aquesta sang, li deixen de donar aquesta cosa bona pel bebè, no?
És com negar-li en el moment, guardant-la per una altra ocasió, per un altre moment o per una altra circumstància.
Exacte.
En tot cas, mos deies, no?, que se talla el cordó abans de que deixi de bategar, volien saber una miqueta com ets recoïda en el moment d'espart i, sobretot, si ets segura tant per sa mare com per el nadó.
Sí, la recollida de sang del cordó el que se fa és se pinça el cordó abans del primer minut de vida, val? Perquè si el deixem bategar més temps del minut de vida ja és bastant poc probable que aconseguim una mostra suficient, no? Per tant, teiem el cordó umbilical abans del minut de vida per intentar recollir tota aquesta sang que hi ha dins el cordó, guardar-la dins una bossa especial i congelar-la un banc de sang adequat per poder-la utilitzar per un tractament. Sí que és veritat que si ets segura per la mare i el bebè, per suposar que sí, és una cosa que no provoca cap prejudici a cap dels dos, però com dèiem abans, sí que és vera que prendre aquesta decisió fa que per ventura mos deixem de detenir aquests beneficis. Per ser recollida com a tal és totalment segura, sí que és veritat que implica que hi ha d'haver una altra comare que estigui només pendent d'aquesta recollida, perquè hi ha d'haver una comare que estigui pendent de mare i bebè i una altra que estigui pendent només d'aquesta recollida perquè surti tot bé. I també és important saber que aquestes unitats de sang passen uns controls de qualitat molt exigents i moltes mostres després finalment no poden ser utilitzades perquè o no hi ha quantitat suficient o està contaminada. És a dir, el banc de sang és molt, té molta cura en els estàndards de qualitat i moltes vegades aquestes bosses malauradament no se poden fer servir. I dins el consentiment informat que els dones a les dones quan fan aquesta donació se'ls explica que si aquesta sang no pot ser utilitzada finalment per un tractament, se fa servir per investigació, que hi ha moltes línies d'investigació en cèl·lules mare del cordó umbilical.
Clar, parlaven de que no coneixen molt bé com va aquest procés. Qui pot ser donant? No sé si hi ha requisits, limitacions. Tothom que vulgui pot fer-ho.
Sí, en principi, si tot és un embaràs que ha succeït de manera normal, fisiològica, es part se dona de manera normal, sense cap complicació, qualsevol pot donar sang, simplement han de tenir en compte requisits, sobretot de malalties infeccioses, no? Igual que quan mos fem donants de sang, també mos miren si han patit VIH, hepatitis, qualque malaltia infecciosa, això és el mateix, també, i també tenim en compte que durant el part no succeeixi cap complicació que mos faci sospitar que el bebé pugui tenir també una infecció, no? Perquè vegades, si hi ha febre durant el part, si durant la monitorització del bebè veiem qualque cosa que no estigui bé, si tenim qualque sospita de que mos faci pensar que el bebè pugui no estar bé, és una contraindicació per la recollida de sang.
Anna Isabel, quin recorregut segueix aquesta sang una vegada l'han recollida fins que pot arribar al pacient? I en aquesta pregunta jo afegeixo una altra cosa que no sé si també és un matís, perquè clar, una cosa és que aquesta sang se recueixi per arribar en el banc de sang, com qualsevol altra mostra de sang o teixit, i pugui ajudar a salvar vides a altra gent, no? Sí. I després hi ha aquella altra part de la moneda, o cara de la moneda, de gent que congela aquesta sang en un futur benefici propi. I aquí entren els bancs privats, també, no?
Sí, aquí hi ha el matís important d'aquest tema, no? Una cosa és la donació altruista, que és el que tu bé deies, una donació voluntari, totalment gratuïta, on tu dones la sang del bebè, del cordó del teu bebè, a un banc públic que pot fer servir qualsevol persona que sigui compatible, i l'altra banda és la donació privada, on tu preserves la sang del cordó del teu bebè a un banc privat on has de pagar un manteniment anual per, en teoria, el que expliquen les empreses privades és que és per tractar malalties en un futur, val? I aquí el matís és important perquè, i aquí per aventura pues, estic perdent patrocinadors, però us he d'explicar que la sang del cordó umbilical quan se preserva per un mateix, el problema que té és que, per exemple, si el teu bebè neix i al cap de 3 anys li diagnostiquen una leucèmia, malauradament, la sang que li ha recollit en el néixer ja té aquesta malaltia. És a dir, és poc probable, i de fet tenim estudis que ho demostren, que la sang preservada per el teu propi fill realment la puguis utilitzar.
Però sí que és vera que saben aquesta idea, no? De que pot ajudar a curar-te a tu... Sí. En els teus pares i en els predins d'aquest fill.
Sí, la veritat és que fan un màrqueting bastant agressiu, he de dir, i darrerament més. Me'ls estem trobant moltes famílies darrerament que venen el seu kit de sang de cordó umbilical per preservació privada. De fet, abans no se permetien als hospitals públics que féssim aquesta recollida perquè, clar, al final és una empresa que...
Que fa negoci.
Fa negoci, clar, i nosaltres som treballadors públics que mos paga CitSalut i no mos paga ningú més, no? És a dir, nosaltres no rebem cap tipus de regal, ni de comissió, ni de cap tipus de res per aquestes recollides, no? Per tant, hi ha polèmica amb això, però hi va haver una sentència que ha assentat jurisprudència, se diu, que mos obliga, si una dona demana una recollida privada de cordó a un hospital públic, també li hem de poder oferir. Per tant, des de fa ja un temps, ho feim també en uns hospitals públics, però sí que és veritat que a nosaltres molt genera aquest conflicte ètic en nosaltres mateixes, no?
Clar, hi ha molt de mites o desconeixement al voltant d'aquesta donació. Ara en parlàvem, molt sembla una mica ciència-ficció, perquè com que no... Clar, jo no he viscut mai cap embaràs, però també no me consta que ningú de la meva família hagi guardat sang del cordó umbilical. Per tant, encara no és una pràctica molt estesa.
No, tampoc és una cosa que en números no te puc dir que sigui una cosa molt habitual, però sí que, mirant en el passat, no, sí que estic observant que de donacions altruistes n'hi ha molt poques, la veritat, i donacions privades, és que en el darrer mes crec que n'he vistes 3 en el nostre hospital, que jo hagi vistes. Segurament en qualque torn que no hagi fet feina n'hi ha algun més. Però una cosa que no mos trobàvem tant i jo crec que estan fent molt bé el seu màrqueting perquè ara mos no trobem unes quantes més que anteriorment. Sí que és vera el que dèiem abans, no? No fa cap mal, no és una cosa que generi un prejudici, però li estem llevant un benefici en el bebé per una dubtosa utilització posterior. No?
I que si diguessis el preu és molt assequible, però no ho és.
Això sí que no conec les xifres, la veritat, no he demanat el que val aquest tipus de preservació, però sí que sé que, igual que en la congelació d'òvuls, que això és un altre tema, que en podien ser un altre dia, i aquestes coses te cobren un manteniment en anual, no? Que al final és un esforç econòmic, no? Per tant, no és despreciable, evidentment. I això, me demanaves per recorregut d'aquesta sang, no? Al final, sí que és vera que sobretot amb el sistema públic està supercontrolat des del moment que aquella sang se recull a l'hospital, tenen un sistema super ben muntat perquè ven un transportista especial amb unes geleres que controlen la temperatura perquè la sang no se descongeli o no canvi de temperatura fins que arriben al banc, allà se congela el nitrogen líquid. I el que és també important és que una donació que tingui lloc aquí a Balears no només se fa servir aquí a Balears, sinó que entra dins una xarxa internacional que per ventura aquesta donació acaba fent-se servir a Alemanya, no? És a dir, estem dins una xarxa per la compatibilitat dels donants i tot això que pot ser, que inclús Espanya pot ser receptora d'unitats que se donin a un altre país, no? Per tant, és important també aquesta comunicació internacional per tenir una base.
Per curiositat, hem fet una recerca ràpida, sí, no, de lo que suposen aquests preus a entitats privades i podrien oscil·lar entre 1.600 i quasi 4.000 euros, depenent de l'entitat. No, una primera vegada, vale, i després ja el cost anual a part. Per això deia que tampoc que són quantitats considerables.
Sí.
Solen ser per períodes de 30 anys, aquestes congelacions.
De 25-30 anys, exactament.
Sí, aproximadament. Sí. I, evidentment, supos que després hi ha aquesta quota de manteniment, però com que es PAC són aquests 1.700, 3.000 euros, 4.000 fins i tot en alguns casos. Ana Isabel, quin paper teniu les comares en la informació i sensibilització de les famílies? Perquè tu abans d'entrar en directe, evidentment nosaltres no estem en contra, però tampoc en feim propaganda, sí, d'alguna manera.
Sí,
no?
Sí. Sí, nosaltres, el nostre paper sobretot està a primari, quan les dones embarassades s'informen o venen la preparació en espart. Jo crec que és el moment ideal per informar d'aquests temes, no? Perquè jo crec que, per exemple, jo que estic a paritori, el moment que una dona ve en contraccions i de part, no és el moment de poder-me explicar, no? O sigui, segons quins temes profuns, no? Jo crec que això és un paper molt important de les comares, les meves companyes que estan en els centres de salut, a la preparació en espart. I jo quan ho feia, explicava molt bé les tres coses, és a dir, el tipus de pinçament de cordó que hi ha, el pinçament precoç abans del minut, el pinçament tardà o fisiològic, que és més enllà del minut fins que el cordó col·lapsi i deixi de bategar, i la donació de cordó umbilical, de sang de cordó umbilical, sempre ho explicava, no? I per la gent que se vulgui informar un poc més i llegir més del tema, hi ha un article que m'encanta d'una companya que se diu Nazaret Olivera, que és que t'he passat abans, de, que se diu "No és sang del cordó, no és sang del bebè". És un article molt interessant que explica per què aquesta sang que hi ha en el cordó després torna en el bebè, i és molt interessant si se pot deixar que bategui i deixar que torni el bebè. Per això el que te contava abans, de que nosaltres no fem una promoció activa d'aquesta donació, perquè sabem que per el bebè té molt de beneficis, que els hi prevent de l'anèmia fins en els 6 mesos o un any de vida, que els hi ajuda a l'adaptació a la vida extrauterina perquè té una porta extra de sang, d'oxigen i de nutrients. Per tant, nosaltres no és que en fóssim una propaganda activa, però evidentment, si una dona mos ho demana, l'informam i li contam totes...
De forma transparent, però contres perquè sepi realment a què se pot enfrontar.
Exacte.
Anna Isabel García, moltíssimes gràcies, com sempre, per la tasca didàctica, perquè, a més, aquest és un tema que genera molts de dubtes. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Una petita pausa, uns consells, mos avançam al dia del llibre, amb algunes propostes que ja mos comencen a arribar, i amb moltes coses més.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és humor. Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis, i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, IB3 Ràdio.
Dedicam els darrers minuts a aprofundir la notícia en la qual hem anat fent seguiment al llarg d'aquest programa. L'explosió correguda a Eivissa, el balanç, 7 ferits, 2 en estat crític. Una d'aquestes dues dones ferides en estat crític ha estat traslladada a l'unitat de cremats d'Eivissa. Ha estat un operatiu molt complex, sobretot a l'hora de rescatar les víctimes. Poden saludar José Antonio López, cap de bombers d'Eivissa. Senyor López, benvingut al dia. Supos que va ser complex, sobretot perquè l'explosió va ser de gran magnitud, es va sentir des de diferents punts de l'illa. Com varen ser aquestes operacions de rescat?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pues mira, sí que fue complejo y sí que se notó en varias manzanas alrededor del edificio donde se produjo la explosión. Y bueno, las primeras labores de rescate prácticamente se hicieron entre los propios vecinos. Nosotros cuando llegamos ya vimos que estaban los heridos fuera del edificio, prácticamente todos los vecinos habían evacuado también, los que no estaban tan afectados, y nosotros inmediatamente empezamos las labores de extinción y de perímetro de la zona que estaba todavía con el incendio en marcha.
Se sap alguna informació més sobre les causes? Perquè tot apunta que s'estaven fent unes reformes a l'edifici, que s'estaven canviant les cuines, que abans eren de gas, per cuines de vitroceràmica. No sabem si aquest fet ha pogut produir l'explosió.
Bueno, efectivamente, hay una investigación en marcha por parte de Policía Nacional y bien, nosotros las conclusiones que sacamos ayer sobre el tema de, una vez inspeccionado todo con los técnicos municipales, los técnicos de la empresa del gas, así como la policía científica, fue que directamente estaba relacionado con estos cambios. Es posible que alguna de las llaves o alguna de las tuberías no quedara bien sellada o no estuviera en buenas condiciones, y esto produjo que poco a poco se formara una bolsa de gas que lamentablemente, al encontrar una fuente de ignición, pues produjo la deflagración.
Estem compartint algunes d'aquestes imatges i la veritat és que se veu que l'explosió ha estat de gran magnitud. No sé si se va arribar a esfondrar el sostre d'alguns d'aquests pisos de l'immoble.
No, por suerte la estructura principal del edificio no se ha visto afectada, como corroboró el técnico municipal. Lo que sí ha pasado es que han quedado comunicados tres apartamentos, porque han desaparecido los tabiques, así como la fachada principal y la trasera, y derivado de la explosión pues salieron proyectados parte de la fachada a un edificio también colindante, donde se ha visto afectada pues parte de su fachada por la proyección de elementos de la primera, ¿no? Entonces, bueno, hay un trabajo técnico ahí importante. Primero, ayer estuvimos asegurando todo lo que todavía parecía que podía caer, y de manera que fuera lo más seguro posible el escenario. Y ahora hay un trabajo de limpieza y de reconstrucción muy importante en la zona afectada.
Pot confirmar que va ser, o que van ser unes tasques, les que varen dur a terme ahir, bastant complexes.
Efectivamente, sí, fue complejo. Además, las primeras noticias, claro, siempre se hace un recuento del vecindario, siempre se pregunta si alguien echa de menos a algún vecino para saber si es posible que haya quedado atrapado. Hay que tener en cuenta que cuando se caen los tabiques de una vivienda, debajo pueden quedar atrapadas personas. Las labores de búsqueda son complicadas, porque tienes que usar maquinaria para poder picar para poder romper esos muros, teniendo cuidado por si acaso es verdad que hay gente atrapada. Se llegó a plantear incluso utilizar los perros de búsqueda en un momento dado, porque parecía que había un vecino que no sabía dónde estaba su hijo. Luego apareció, por suerte. Pero claro, todo esto pues complica muchísimo las labores de extinción, de desescombro, y el personal trabaja con mucha presión, sabiendo que puede haber alguna persona atrapada bajo ellos. Entonces es una situación complicada en sí.
Moltíssimes gràcies, José Antonio López, cap de Bombers d'Eivissa, per aquesta informació i tot el suport als efectius que varen participar ahir en el rescat de totes aquestes persones. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un abrazo.
I per acabar, i com a prèvia de Sant Jordi, volem xerrar amb un dels grans noms del còmic d'humor a Espanya.
És Enrique Vegas, autor de la popular sèrie Cabezones, que inclou títols com Los Cabezones de las Galaxias, Los Cabezones del Caribe, Cabezones Jones, Harry Potter, El Mago Cabezón i Juego de Cabezones, entre d'altres. Vegas s'ha especialitzat en reinterpretar grans clàssics del cinema i la cultura popular amb un estil molt particular. Grans caps, humor directe i xisco, moltes referències.
Així és, aquest dia es visita Mallorca per signar llibres i trobar-se amb els lectors. Avui, cap vespre, serà a Univers Còmic i demà signarà exemplars durant tot el dia a la paradeta de Dolmen. I ja el podem saludar. Enrique Vegas, molt bon dia, com estàs?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Encantats de saludar-te i de parlar dels teus cabezones, clar, els teus personatges que tenen un estil que se reconeix molt fàcilment. Eres un autor reconocible. ¿En qué momento decidiste que los cabezones serían tu universo narrativo y tu seña de identidad?
Pues es complicado decir el momento en que yo decidí, porque en realidad yo creo que el dibujante al final no lo decide, lo deciden los lectores cuando te apoyan. Entonces yo creo que tengo que agradecer eso a la gente que sigue mi trabajo y que son los que al final, cuando empiezas tienes más inseguridades, pero enseguida vi que funcionó y a la gente le gustaba y yo creo que me eligió a mí el estilo, así que estoy encantado.
Clar, gran part de la teva obra dialoga amb el cinema, és a dir, tots els títols que ha citat mi companya Joana Maroto, Los cabezones de las galàxies, Los cabezones del Caribe...
El cabezón de los anillos.
El cabezón de los anillos, Cabezón Jones, Juego de cabezones... Claro, tiene una impronta de l'audiovisual muy marcada. Claro, ¿qué te da el cine y las series que no te den, que no te dé otro material?
Bueno, básicamente porque yo soy un amante del cine. Entonces, cuando empiezas a dibujar, dibujas lo que te gusta o lo que quieres hacer. Entonces, para mí era un paso bastante, bastante lógico. Yo vengo del mundo de la animación, de la televisión, entonces era bastante, bastante natural hacer cosas relacionadas con el cine, que al final es lo que nos gusta y lo que nos mueve prácticamente todo lo que hacemos.
Clar, i quan Enrique Vegas adapta una pel·lícula o una sèrie, què és allò que cerca? Busques més la fidelitat con la història original o la reinterpretación humorística que te puedes permitir gracias a tu trabajo?
Pues es complicado porque ahora cuando voy al cine y sé que voy a hacer probablemente la parodia de esa película, ya estoy pensando mientras veo la película, ya no las disfruto igual, entonces ya voy pensando que dónde puedo sacar el segundo sentido o dónde puedo hurgar un poco en las tramas y darle un poco de mi visión. Pero básicamente lo que quiero es que la gente lo reconozca y a la vez sea una especie de mundo paralelo. Entonces yo creo que es el equilibrio que siempre estoy buscando, el ser bastante, bueno, que esté apegado al material que se parodia, pero darle tu propio sello.
Enrique, tinc dues preguntes molt ràpides. La primera és, si hi ha qualque obra que t'hagi costat especialment dur en el teu terreny. I segona, i crec que més important, és si demà, quan venguem a veure't a firmar, te veurem dibuixar cabezones signatures dels llibres que facis en els teus seguidors.
Pues la verdad es que... yo diría que cuando dibujo en las firmas disfruto muchísimo y me piden cosas muy raras, pero soy muy feliz, sí, soy muy feliz de compartir el tiempo con la gente que al final son tus lectores, porque te da la sensación de que lo que estás haciendo durante todo el año en la soledad del tablero al final tiene una repercusión, o al menos alguien está al otro lado. Entonces, para mí eso es bastante, bastante importante. ¿Cuál era la primera?
La primera es, ¿quina és l'obra que t'ha costat més dur en el teu terreny?
Ah, vale. La que m'ha costat més... Juego de Tronos, probablemente.
Joc de Tronos.
Por lo que lleva de trama.
Clar.
Porque había que hacer lo que te os decía, el equilibrio entre seguir fielmente, más o menos fielmente, la trama y darle tu propia... Entonces hay una nebulosa bastante grande en la que tienes que moverte, y ese fue, yo creo que el más difícil en cuanto a preparación.
Y ya para acabar, Enrique, ¿hay algún personaje que no sea cabezoneable? No sé si tienes alguna película o algún universo que aún no hayas tocado y que esté pendiente.
Mira, yo lo que con mis fetiches, con lo que a mí más me gusta, lo cabezoneo, pero no lo parodio. Es decir, hago dibujo, hago un cómic con mi estilo cabezón, pero no es parodia, es serio. Entonces, por ejemplo, tengo un par de historias de samuráis que me gustan mucho, y ahora hemos sacado El Bárbaro, que es Conan, pero sin ser parodia. Entonces, cuando es me gusta tanto, tanto, lo que hago es no parodiarlo, sino que lo hago una historia seria.
Como un código deontológico de autor propio. Exactamente.
Perfectamente.
Enrique Vegas, muchíssimes gràcies i a tots els fans que sapin que el tenim per aquí, per Mallorca, per poder gaudir de les seves obres.
Acaba
i que
més
te les signa i te fa un dibuixet. Enrique, muchísimas gracias. Bueno, ahora he dit això, que si te dona temps fa dibuixos. Que no, imagina't fer dibuixos per tota la gent, però sempre que pot, sempre que pot ho fa.
Com diria mo mare, l'has porat en un compromís.
Moltíssimes gràcies, Enrique. Tot d'un als esports. Marta Sampas, bon dia. Repassa bon l'actualitat esportiva d'avui.
Sí, que passa per lo que va succeir ahir, que van tenir esports en joc fins tard, fins les 11 del vespre, perquè va jugar el Mallorca, que va empatar 1-1 contra el València, va sumar un punt, i també va jugar el Palma Futsal, que en aquest cas van anar millor les coses perquè va guanyar, però com veiem el Mallorca, que s'avançava en gol de Samu Costa a l'inici de la segona part, i res, el València, que després aconseguia empatar el partit, però bé, almenys puntua, 3 jornades sense perdre, el Mallorca que continua fora de la zona de descens i que dissabte torna a jugar, en aquest cas contra l'Alavés, l'Alavés que hi va anar bé que no guanyés el Bernabéu, va guanyar el Real Madrid 2-1, i per tant el Mallorca que visitarà Mendizorroza amb 2 punts més que el seu pròxim rival. Per tant, bé, haguéssim volgut comptar una victòria, però va ser un empat, i el Palma Futsal sí que va sumar una victòria important perquè s'assegura les posicions de play-off, encara queda Lliga, però bé, ara el que faran és lluitar per estar el més amunt possible, però ahir victòria important a la pista del Noia per 0-2.
Pues escoltem tot d'una en una hora i saludam i agraïm la visita dels alumnes del Centre Escolar d'Educació Infantil i Secundària de Ponent, d'Inca, de 6a, de primària, que mos han demanat que facem
un 6-7.
Un 6-7. Idò, ells, a tu les salutacions i moltíssimes gràcies per aquesta visita. Els estem veient perquè ells se troben a l'altre costat del vidre i sempre és agradable tenir ràdio en bona companyia. Punt final en aquest programa, tornant demà a partir de les 9. Que passeu un bon dimecres.